Senyors i senyores, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença...
Bona tarda a tothom i benvinguts a l'Hora de Lutrillo, programa número 11.
Som el Marc i la Mar i serem els encarregats de conduir el programa d'avui.
Sí, per fi ens ha tocat a nosaltres.
Jo tenia moltes ganes de fer de conductora. És com ser l'estrella del programa.
En el teu cas, seràs una estrella de mar?
Una pregunta, tu saps qui fa la tria de conductors?
Ni idea. La Marina, la Marisa, el Pau... Algú ho ha de fer.
És que clar, mira que posar-nos junts no és que em caiguis malament, tot el contrari. Però el que passa és que el teu nom i el meu s'assemblen molt. Mar i Marc, Marc i Mar, és una mica lío, no?
Sí, la veritat és que es fa estrany. Però a mi no m'importa. Estic tan content que per fi m'hagi tocat a presentar el programa. M'és igual els líos de noms. Que comencem?
Sí, recordeu que l'Hora de Lutrillo és un magatzem radiofònic enregistrat a l'estudi de Ràdio Miquel Lutrillo i a més gràcies a Ràdio Maricel. Cada setmana us oferim un programa amb diverses seccions.
Avui començarem amb els alumnes de Zissé. Ens parlen sobre personatges curiosos que existeixen a la vida real.
Mensualment ens expliquen la vida sobre tres personatges estranys. Els escoltem?
Endavant, amb la secció de gent estranya.
Gent estranya.
Bona tarda. Avui tornem amb la secció dels personatges extraordinaris. Com us dieu?
Nora i Pileit.
I sobre quins parlareu avui?
Sobre Félix Baumgartner. Félix Baumgartner va néixer el dia 20 d'abril de 1969 a Salzburgo, Àustria. Està casat amb Mihaela Redulescu. Els seus pares són Félix Baumgartner i Eva Baumgartner.
És un exmilitar paracaudista i un saltador base. És conegut per la particular perillositat de les maniobres que realitza a la seva carrera. Baumgartner va passar algun temps a l'exèrcit austríac, on va practicar paracaudisme, incloent entrenament per aterrar en zones petites.
Va realitzar el seu primer salt als 16 anys i va millorar les seves habilitats amb paracaigudes com a membre de l'equip de forces especials a l'exèrcit austríac. El 1999 va obtenir el rècord pel salt més alt des d'un edifici quan va saltar des de les Torres Petronas a Kuala Lumpur, Malàsia.
El 14 d'octubre del 2012 va batre tres rècords històrics a llançar-se en caiguda lliure des de 38.969,3 metres d'altura. Després d'haver ascendit en globus tripulat a l'atmosfera, aconseguint una velocitat màxima de 1.357,64 km per hora.
El rècord d'altura el va batre el vicepresident de Google, Alan Stauss, de 57 anys, el dia 27 d'octubre del 2014. Va saltar des de 41.425 metres, arribant a una velocitat de 1.322 km per hora, trencant la barrera del soroll, però no va batre el rècord de velocitat de Baumgartner.
I encara viu Baumgartner?
Sí.
Vale, doncs passem amb vosaltres. Com us dieu?
Marta
i Berta.
I sobre quins parlareu?
Edgar Müller.
Edgar Müller va néixer el dia 10 de juliol a Alemanya, l'any 1968, a la ciutat rural d'Estraelen, a l'extrem occidental del país, i va estudiar a la ciutat veïna de Geldern, on va conèixer diversos artistes. Va començar a fer pintura urbana als 16 anys. Als 19 va guanyar un concurs de pintura al carrer amb una còpia de la pintura Jesús a Emmaus de Caravaggio, i al principi feia còpies de pintures clàssiques, molt famoses, fins que va decidir de forma autodidacta dedicar-se a la pintura al carrer, buscant formes buscant formes que es confonguessin amb la realitat.
El més curiós d'aquest personatge són les seves obres d'art, tan especials. Edgar Müller és un senyor que es dedica a la pintura urbana i que s'ha fet famós perquè fa un tipus de pintura que es diu anamorfòtica i que és una pintura que es fa al terra i que provoca il·lustracions òptiques.
La seva fama va créixer gràcies als seus vídeos a YouTube i ha estat presentat com a mestre madonari al Festival de Guix Sarasota. Aquest vol dir mestre pintor del carrer, títol que tan sol ho ha rebut uns pocs artistes de tot el món. Aquest títol es concedeix en el major festival de pintura de carrer del món, anomenat Gràcia Festival, que se celebra a la petita ciutat de Pellegrins, que dona nom al Festival Gràcia a Itàlia. A l'Avinguda de Colors, Müller va crear una pintura 3D de 100x40, que és la primera pintura contemporània del carrer coneguda. I el Festival de Guix Sarasota va fer juntament amb l'artista Vera Bugatti la primera pintura de carrer, amb disseny de metamorfosi en 3D, la qual cosa li va donar reconeixements i premi del Guinness Record.
I avui en dia segueix pintant?
Sí.
Doncs passem a un altre personatge extraordinari. Bona tarda, com us dieu?
Jaime.
I sobre qui ens parlareu?
Sobre Robert Wadlow, l'home més alt del món.
Doncs endavant.
Robert Wadlow va néixer el 22 de febrer de 1918 a Alton, un poble a Illinois, Estats Units, i va morir el 15 de juliol de 1940 a Michigan dels Estats Units. Aquest home és reconegut com el més alt de la història fins al moment. Els seus pares van ser Harold Franklin Wadlow i Addie Johnson. Als 4 anys, a Robert li va sortir un tumor a la glàndula pituitària que va fer que comencés a créixer descontroladament. A causa d'això, també era conegut com The Alton Giant, el gegant d'Alton.
Va néixer amb un pes d'uns 3,8 quilos i una alçada normal a Alton, sent el fill més gran de 5 germans. El seu creixement fou normal fins a l'edat de 4 anys, on des de llavors la seva alçada va començar a cridar l'atenció. El 1936, després de graduar-se a l'escola d'Alton High, es va inscriure a la Universitat de Shutliff en la intenció d'estudiar drets. El 1937, amb 19 anys, ja havia batut el rècord de l'home més alt del món.
Wadlow no només va ser l'home més alt de la història fins al moment, sinó que a més també va ser l'home amb les mans més grans. Li mesuraven poc més de 32 centímetres. Treballava com a artista de circ. Amb 4 anys es va iniciar el seu creixement ràpid. Als 5 anys ja mesurava 163 centímetres i passava 48 quilos. Als 8 anys mesurava 183 centímetres, superant la mitjana del seu país, i passava 77 quilos. Als 10 anys mesurava 199 centímetres i passava 100 quilos. I durant els 2 anys següents va augmentar 27 centímetres d'altura. Va ser als 16 anys quan va arribar als 240 centímetres.
Va seguir creixent i als 19 anys mesurava 259 centímetres i pesava 197 quilos. Finalment, el seu penúltim any de vida va mesurar 265 centímetres i pesava 223 quilos. I l'any que va morir mesurava 272 centímetres, acabant sent l'home més alt del món. Als 22 anys la seva mida va començar a dur-li problemes. Els seus ossos no van ser capaços de sostenir per si mateixos el pes del seu cos. Necessitava crosses per caminar i havia perdut la sensibilitat a les seves extremitats.
El 27 de juny de 1940, 18 dies abans de morir, va ser mesurat per dos doctors d'una universitat de Washington, que va certificar la major mida seva, 272 centímetres. El seu enterrament va reunir fins a 40.000 persones. El taüt en el que ho van enterrar passava mitja tona i van ser necessaris 12 homes per portar-lo a coll.
En l'any 1985, l'artista Ned Giberson va construir una estàtua de Robert a mida real realitzada en bronze a la Universitat de Westville, la que és anualment visitada per milers de persones.
I encara no ha sigut batut el rècord de l'home més alt del món, no?
No, encara no ha sigut batut.
Doncs fins a l'altre amb la secció dels personatges extraordinaris. Adéu, bona tarda.
Adéu.
O sigui, que hi ha un tio que es va enlaire amb un globus aerostàtic fins a l'atmosfera i es va llançar al buit? Quina bèstia, no?
Bèstia no sé, però atrevit sí que ho és molt.
Escoltem uns anuncis?
Sí, endavant. Amb els anuncis que ja han preparat els nens i nenes de tercer.
Passeu a l'escola Miquel Utrillo. A totes les classes veiem vídeos per les pissarres digitals.
Els encarregats de les classes treballen molt bé.
Amb les pilotes i les pistes juguem a futbol amb les porteries. Amb les joguines i les cordes ens divertim.
Quan entrem a l'escola sona una música i l'escoltem. Tenim una biblioteca amb molts contes. Els professors són molt bons.
Amb els radiadors estem molt calentons. A partir de tercer tenim llibres i llibretes i tauletes digitals.
A l'hora del menjador fem un concurs de baldufes.
Som la Laia Martínez, el Jaume, la Ainhoa, la Júlia Villanueva, la Laia Salvatierra, el Francisco Ramon i l'Eric. Ens agrada molt la nostra escola i volem que vingui gent nova. Moltes gràcies.
Vine a viure a Sitges.
Hi ha un casc antic molt gran.
I també hi ha moltes botigues.
I hi ha una piscina molt gran.
El carnaval ha estat molt divertit.
Si vols platja i muntanya...
Vine a viure a Sitges!
Tornem a ser aquí. Ara toca escoltar els companys de l'escola Agnès.
Els alumnes de sisè de l'escola Agnès estan fent un projecte sobre la pau.
Mensualment ens porten un recull de la seva feina. No els fem esperar més i donem pas a la secció de Volem la pau. One, two,
three, four. Volem la pau.
Bon dia, tornem a estar aquí els alumnes de l'escola Agnès de Sitges. Avui us parlarem sobre l'ONU i personatges que han lluitat per la pau.
El naixement de l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU.
Soc l'Artur i després d'anar descobrint tantes coses tristes, volíem saber què estem fent les persones avui en dia per intentar que les guerres desapareguin. Hem trobat que hi ha organitzacions que defensen i lluiten per la pau mundial. Hem après que durant el període de la Segona Guerra Mundial, els governs dels països europeus que s'afrontaven a l'Alemanya nazi i els seus aliats es van reunir al Regne Unit per la Conferència de Ministres d'Educació Aliats. Aquests països estaven cercant maneres i mitjans de reconstruir els seus sistemes educatius una vegada s'acabés la guerra i aconseguir establir la pau. L'any 1945 es va crear l'Organització de les Nacions Unides, el que coneix com a ONU. Aquesta organització és intergovernamental mundial, o sigui, no depèn de cap govern i té la finalitat de mantenir la pau, promoure la cooperació econòmica, cultural, social i humanitària, garantir la seguretat de dels estats basant-se en els principis d'igualtat o autodemostració i vetllar pel respecte dels drets humans i les llibertats reflectides en la Carta de Nacions Unides. Hi ha on reconeix a tots els pobles sense distinció de raça, sexe, idioma o religió. Actualment hi ha 237 països al món amb alguna forma de representació internacional, però només 187 tenen reconeixement ple. Pertanyen a l'ONU diverses organitzacions i agències especials, com ara la UNESCO, que és l'Organització de les Nacions Unides per a la Ciència, l'Educació i la Cultura. UNICEF, organització que es dedica a ajudar a tots els infants del món, o ACNUR, una organització de les Nacions Unides per a protegir els refugiats.
Durant tota la història de la humanitat hi ha hagut moltes dones i homes que han lluitat per la pau.
Som l'Ester i la Carlota i hem estat treballant quines persones han lluitat al llarg de la història per la pau. Hi ha hagut moltes, però les més importants per nosaltres han estat. Gandhi va néixer a l'Índia l'any 1869 i va lluitar per aconseguir la independència del seu país, escollint el camí de la no violència. Va ser empresonat i va fer diverses vagues de fam. El van assassinar l'any 1948. Martin Luther King va néixer l'any 1929 als Estats Units i va defensar els drets civils pels afroestadounidens. A més, per participar com a activista en protestes contra la guerra de Vietnam i la pobresa en general. Va ser assassinat l'any 1968. Nelson Mandela va néixer l'any 1918 i va ser un activista polític sud-africà que va liderar moviments contra l'apartheid, lluitant a favor de la igualtat entre blancs i negres. Després de 27 anys de presó, va presidir l'any 1994 el primer govern que posava fi al règim racista.
Aung San Suu Kyi va néixer a Birmània l'any 1945 i la seva lluita no violenta ha estat per la democràcia i els drets humans. Rigoberta Menchú Tum, nascuda a Guatemala l'any 1959, i ha estat treballant a favor de la injustícia social i de la reconciliació etnocultural, basat en el respecte dels drets de les persones indígenes. Malala Yousafzai, nascuda el 1997 a Pakistan, és una estudiant activista i bloguera pakistanesa i va rebre el Premi Nobel de la Pau de 2014, després de ser coneguda pel seu activisme a favor dels drets dels civils, especialment dels drets de les dones a la vall del riu Swat, on el règim talibà ha prohibit l'assistència a l'escola de les nenes.
Pau Casals, un músic català que amb la seva obra va defensar la pau en el món.
Soc el Bruno i com un dels temes que m'interessaven era la música que parla sobre la pau, he descobert a Pau Casals. Pau Casals va néixer l'any 1876 al Vendrell, a Catalunya. Va ser compositor, director, pedagog i tocava el violoncel, el violí, el piano i la flauta. Al llarg de la seva vida, Pau Casals va lluitar constantment per la pau, la justícia i la llibertat. L'any 1971, en reconeixement a la seva actitud, li van lliurar la Medalla de la Pau. La seva interpretació, El cant dels ocells, ha esdevingut un símbol de pau i llibertat arreu del món. El cant dels ocells és una cançó tradicional catalana de Nadal. La cançó explica la joia de la natura, el dia de naixement del nen Jesús, a l'estable de Betlem, i va ser popularitzada fora de Catalunya per Pau Casals, que va començar a interpretar-la al violoncel als seus concerts des de l'exili, el 1939. Per això es considera un símbol nacional de Catalunya i un símbol de la pau. L'any 1971 li van lliurar la Medalla de la Pau a les Nacions Unides, i en agraïment a aquesta distinció va fer el discurs que de la qual encara es parla. Ens acomiadem amb algunes de les seves paraules d'aquest discurs. Fins la propera! Aquest és l'honor més gran que he rebut a la meva vida. La pau ha estat sempre la meva més gran preocupació. Jo i la meva infantesa vaig aprendre a estimar-la. La meva mare, dona excepcional i genial, quan jo era noi, ja em parlava de la pau, perquè en aquells temps també hi havia moltes guerres.
Moltes gràcies, amics de l'Escola Agnès.
Ha estat molt interessant conèixer els noms d'aquestes persones que al llarg del temps han apostat per la pau.
I la cançó que acabem d'escoltar és molt maca.
La veritat és que sí.
Què et sembla, Mar? Continuem?
El programa ja s'acaba, ens queda solament una secció.
A continuació, escoltarem la xerrada que l'Olga, directora del col·le, va tenir amb un psicòleg.
Estem parlant de la secció aprenem a fer-nos grans. Fa un mes va venir la Carme Crespo i avui el psicòleg convidat és el Roman Pérez. Escoltem-lo.
Aprenem a fer-nos grans.
Bona tarda, nois. Avui tenim amb nosaltres en Roman Pérez Burín, psicòleg i psicoanalista. Treballa en el Centre David de Sitges i a la Clínica Logos de Barcelona fent tractaments amb infants, adolescents i adults. És col·laborador de Ràdio Maricel en l'espai Temps de Família des de fa 19 temporades. Bona tarda, Roman.
Hola, bona tarda.
Explica'ns per què puguem entendre què és un psicòleg.
Un psicòleg clínic o un psicoterapeuta no forma part de l'escola, però sí que té un cert contacte amb l'escola. Més que res són els pares els que busquen el psicòleg perquè estan preocupats perquè veuen que el seu fill pateix o que té problemes que no sap com resoldre ni el fill ni els pares com ajudar-lo. Vull dir, per exemple, problemes de pors o d'angoixes, problemes per relacionar-se amb altres nens o nenes, problemes amb l'agressivitat o amb l'atenció, que requereixen això, un tractament que no és educatiu, sinó que és de salut mental. Formem part del camp de la salut. Això és el que fem els psicòlegs i psicoterapeutes.
De quin tema ens parlaràs avui, Roman?
Volia també aprofitar a subratllar que la qüestió dels drets dels infants. No hi ha una convenció a l'Organització de les Nacions Unides diríem que recull tots els drets que tenen els infants i subratllaré sobretot el dret a ser protegits i a ser cuidats. Ho dic per... No, s'ha cuidat en què? En les seves necessitats, en això que requereixen, no? A casa són cuidats per la família, els infants, i a l'escola per els mestres, els tutors i els adults que formen part de l'escola. Tot per venir a dir que l'infant no està sol, sempre pot recórrer i pot demanar l'ajut i la comprensió i el suport dels adults que l'envolten. A mesura que va creixent, perquè la infància és llarga, el nen ja ha d'aprendre o la nena ha d'aprendre a cuidar-se, a cercar el suport dels adults, a establir relacions de confiança que li permetin manifestar això que l'amoïna, això que veu, això que li preocupa. I anar guanyant en autonomia i anar guanyant al llarg dels anys és molt important, no? que els infants siguin capaços d'expressar i d'explicar això que els hi passa, no? De vegades els nens pensen que això pot no ser important o que no l'entendran i cal animar-vos a expressar-vos i a fer saber les coses que us passen pel cap perquè són importants, no? És important que valoreu i que veieu la importància de les coses que sentiu i que penseu. De vegades també fa falta dir o mostrar o parlar de situacions que veuen o que els amoïnen, no sé, per exemple, qüestions d'un nano que es vegi que no està ben tractat o que no es senti ben tractat o ben o rebutjat pels companys o situacions agressives, situacions que preocupin i que amoïnin, cal compartir-les, o coses que els posen tristos o que es senten malament. Això sempre amb l'ajuda d'un adult pot trobar o si és un problema o no l'és, si té solució. Perquè l'escola és el lloc de la vida
perdó.
Repeteixo. L'escola és el lloc on fa la vida social l'infant. Té les relacions, fa amics, fa amigues, coneix persones i també forma part d'un grup. I això és molt important. El grup de l'escola es fa un lloc, té un reconeixement dels altres i al mateix temps valora i aprecia els seus companys. Serà amb ells amb qui faci treballs col·laboratius, en equip, i el grup és molt important en la vida de l'infant. Sentir-se bé dintre del grup, ben tractat, ben considerat, fa la vida molt més agradable per l'infant. Amb la qual cosa també cal que tots o que cadascú cuidi i atengui i participi activament en la vida del grup i en les activitats del grup. Per exemple, l'espai de tutoria grupal és un bon espai per parlar dels problemes o de les coses que aprecieu o que veieu que no van prou bé, o inclús les que van prou bé, que també va bé parlar del que va bé. Bueno, jo per últim volia també invitar als pares en una època de tanta tecnologia, de tanta pantalla, a cercar espais i moments per poder tenir diàlegs i parlar amb els seus fills, amb els infants, i sobretot per escoltar-los, poder escoltar el que tingui que explicar el nen, perquè i donar importància i donar-li transcendència a les coses que diu l'infant, que potser per l'adult no són molt importants, però per l'infant sí. I sentir-se escoltat pels pares també dona molta confiança en el fill i estimula a explicar més coses, no? Sentir-se compresos i recolzats pels seus pares.
Molt bé, Roman, moltíssimes gràcies per la teva explicació. Crec que és important que els nens vegin que hi ha gent preparada i formada per ajudar-los i que el teu món i el nostre, l'escolar, són el mateix. Al final el centre és el nen. I bé, només dir-te que voldríem que continuessis amb nosaltres algun altre dia. Recordar a tots els oients que en Roman treballa al centre David, al carrer Pau Barraveig, a Sitges, i que seguirem comptant amb ell. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i us felicito per aquest projecte tan fantàstic i animar-vos molt a continuar, que això és una cosa que els nanos ho passen molt bé i aprenen moltes coses. Fins a la propera.
Gràcies, Olga i Roman.
Ei, això ja està.
Sí, ha passat molt ràpid. Toca acomiadar-se.
El programa d'avui han participat els alumnes de...
Primer B.
Tercer.
Ué!
Quart.
Ué!
Sisè.
Ué!
Alumnes de l'escola Agnes.
Ué!
En Roman Pérez.
Ué!
I qui us ha parlat? El Marc i la Mar.
Ué!
Moltes gràcies a tothom. Ens trobem la setmana que ve. There's a chance we're taking in needing our own lives. It seems we need nothing at all. I used to feel I should give away my heart, and it shows that we are needing it there. Then I read the headline, and it said they're dying there, and it showed that we miss heating is there. We are the world. We are the children. We are the ones who
said that you've been I, and it shows the certain we will come.